Temps de benestar, el programa per viure bé i estar bé.
Bon dia, bona hora, amics de Ràdio Estel. És diumenge, estem a punt de començar, senyor David, David Morral, el nostre tècnic de so, Jordi Vilajosana, el qui us parla, com sempre, amb ganes, amb il·lusió, amb un gran somriure. I avui parlarem amb un especialista de webs i amb la Raquel Calatayud, que ens parlarà dels seus reptes de vida, que serà molt interessant. Som-hi!
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com.
És diumenge, és gran ser gran. Bon dia, bona hora, senyor Carles.
Bon dia i bona hora, Jordi.
Carles Reixac, gerontòleg, treballador social. I ara escoltarem, intentarem escoltar el Consell del Dia.
Suma importància pel cervell. S'ha d'aconseguir que els adults grans es posin un repte d'una cosa, aprendre i desenvolupar-lo. Que sigui una cosa totalment diferent al que han fet fins ara, que suposi un repte. D'aquesta manera es podran sentir útils.
Senyor Carles, quin tema i aquí tens previst avui citar amb el tema del dia?
Doncs per parlar del tema del dia, que em sembla molt interessant, tindrem el Josep en una gravació que ha fet d'un vídeo que tenim a YouTube, i el tema que parla és sobre el personal a les residències de gent gran, quin personal hi ha, i en concret comença parlant de com està canviant la gent que va a viure a una residència i com això també afecta el personal. Una reflexió molt bona.
Genial. Endavant.
Cosas han cambiado muchísimo en los últimos 27 años. Las residencias de hoy son mucho mejores de lo que eran entonces. También han cambiado las personas mayores que viven en residencias. Si antes eran personas más válidas, ahora son personas en muchos casos muy asistidas, podríamos decir frágiles, crónicas. Pero hay algo que no ha cambiado, y es que alguien que tiene a su padre, a su madre, a un familiar ingresado en una residencia, casi siempre está seguro de que en esa residencia hay poco personal. La verdad es que la sensación se repite, y en los viajes que hemos organizado desde inforesidencias.com a países como Suecia, Noruega, Finlandia, incluso en estos países donde aparentemente hay más personal en las residencias que en España, la sensación que tienen las personas de que debería haber más personas trabajando en las residencias, pues digamos que es una constante. Y yo me pregunto, ¿es cierto? ¿Trabaja poco gente en las residencias de mayores? Lo primero que tenemos que hacer si queremos dar una respuesta a esta pregunta es ir a una residencia y contar cuántos residentes hay y cuántas personas hay trabajando. Cuando queremos saber cuántos residentes hay en una residencia, pues esto no resulta demasiado difícil. Vamos y contamos o lo preguntamos. Pero saber cuánta gente trabaja en la residencia es bastante más complicado. Y lo es por un motivo. Nosotros vemos cuánta gente hay trabajando en un momento determinado. Pero para saber si una residencia tiene o no suficiente personal, lo que deberíamos hacer es saber cuánto personal tiene en nómina esa residencia y cómo lo distribuye a lo largo del día. Porque una peculiaridad que tienen las residencias es que están abiertas 24 horas al día, los 365 días del año. Para poder hacernos una idea de cuántas personas trabajan en una residencia, tenemos que hacer un cálculo previo. ¿Cuántas horas al año trabaja una persona? Pues en España, si trabaja en casi todas las comunidades autónomas donde rige el convenio colectivo marco de atención a la dependencia, una persona que trabaja en una residencia a jornada completa trabaja 1.792 horas al año. Teniendo eso en cuenta, si queremos tener una persona presente en una residencia o en cualquier sitio, pongamos por ejemplo que quisiéramos tener 24 horas al día, 365 días al año, una persona sentada en una silla. ¿Saben cuántas personas necesitaríamos contratar para conseguir esa cantidad de uno? Pues si trabajan 1.792, para garantizarnos eso necesitaríamos a 4,8 empleados. Si decimos que 7 días al año estas personas estuviesen de baja, no pudiesen venir a trabajar, pues entonces ya necesitaríamos algo más de 5 personas al año. Esto es lo que sucede cuando hablamos de actividades que están abiertas 24 horas al día, todos los días del año. El hecho de tener personas o cubriendo todo ese espectro temporal hace que cualquier plantilla aumente de forma considerable. Esto debemos tenerlo en cuenta porque cuando nosotros vamos a una residencia quizás solamente veamos al personal que está en ese momento como auxiliares y quizá veamos a alguien que está limpiando, pero junto a este personal que ya vemos que por cada uno que vemos y que tiene que estar 24 horas al día, pues estaríamos viendo a 5 personas y ya nos podemos ir haciendo una idea de las personas que de verdad trabajan en una residencia.
¿Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància. És gran ser gran. L'entrevista.
Carles, qui tens previst entrevistar i sobre quin tema?
Doncs crec que avui l'entrevista, Jordi, s'ha d'introduir com cal perquè s'ha d'explicar bé. Mira, tenim també a InfoResidències un programa, una ràdio de Madrid, que només s'escolta a Madrid. Llavors, vam fer una entrevista al nostre company de Madrid, el Javier Cámara, al Juan Pablo Correo, que és el director d'InfoElder. Aquí a Radio Estel hem tingut en més d'una ocasió el Juan Pablo, hem parlat, per exemple, amb ell altres ocasions de tecnologia en residències. Un dia també vam parlar amb ell de la gent gran a Finlàndia, que és on viu ell ara. I en aquest cas, el que hem volgut parlar amb ell, que ho ha fet el Javier Cámara, ha sigut fer-li una entrevista per parlar de l'aliança estratègica que hem fet InfoResidències amb InfoElder i que té coses amagades molt bones que gràcies a aquesta entrevista hem pogut descobrir.
Vale, perfecte.
Alianza estratégica suena bien, suena a que es algo positivo entre dos empresas que de alguna forma pues sacarán provecho a ambas gracias a los recursos y el conocimiento de ambas. Pero vayamos por partes, porque sabemos qué es inforesidencias.com. Lo decimos siempre al empezar el programa, es el buscador líder en España de residencias, centros de día y servicios a domicilio. Una empresa fundada en el año 2000 que dirige Josep de Martí. Pero esta alianza estratégica es con InfoElder. ¿Y qué es InfoElder? Pues nadie mejor para que nos lo cuente que su director, que es Juan Pablo Correa, que además es consultor de integración digital para InfoResidencias. Juan Pablo Correa, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias.
Juan Pablo, la primera pregunta obligada, ¿qué es InfoElder y desde cuándo estáis funcionando?
Bueno, InfoElder es una plataforma en Internet que busca poner en el mismo lugar a los proveedores de servicios geroasistenciales y a la demanda. Es lo que se llama en el mundo digital un marketplace de servicios. Y fue fundado hacia el 2007, unos años después de InfoResidencias, en un dentro de una gran compañía que creó muchas empresas de Internet de este tipo, se llama el Grupo Intercom.
¿Qué servicios, por ejemplo, ofrece InfoElder? Yo soy un usuario y entro en InfoElder, ¿qué me voy a encontrar?
Bueno, InfoElder es como un directorio en donde el usuario puede encontrar de manera clasificada pues todos los servicios relacionados con el cuidado de las personas mayores, residencias, ayuda a domicilio, teleasistencia, y localizadas para que las encuentre de manera fácil, para que él pueda buscarlas de manera fácil en su localidad.
Y ahora habéis decidido hacer una alianza estratégica con InfoResidencias. ¿Por qué esta alianza estratégica? ¿Qué significa esta alianza estratégica? ¿En qué consiste, Juan Pablo?
Bueno, nosotros como empezamos unos años después que InfoResidencias, pues éramos en ese momento competidores. Pero con los años, y especialmente hacia el 2016, vimos que teníamos cosas en común y que quizás era mucho más inteligente, en vez de competir, unir fuerzas para intentar consolidar un servicio que pudiera llegar a muchísimas más personas. Entonces, esta alianza estratégica pues nos ha permitido unir fuerzas, compartir experiencias, aportar conocimiento de nuestro lado, que somos más técnicos a InfoResidencias, y aprender muchísimo de lo que InfoResidencias ha podido cultivar en los años, que es una gran experiencia de cómo promover los servicios geroasistenciales en España.
¿Qué ventajas tiene para el usuario? Hemos hablado de las ventajas que puede tener para las dos empresas, pero ¿qué ventajas tiene para el usuario?
Bueno, creo que la principal ventaja es poder aprovechar toda esta experiencia de la que estaba hablando para poder dejarse asesorar por InfoResidencias o InfoElder, que pues en esta alianza estratégica los dos trabajamos en equipo para poderle dar al usuario el mejor servicio que se acomode a sus necesidades y a las preferencias de la persona mayor o el familiar que necesita de este cuidado.
Esta alianza, además, pues ha traído cambios en las webs, ¿no? Me imagino que como responsable, como consultor de integración digital para InfoResidencias, imagino que conocimientos que se aplican también en InfoElder, ha habido una serie de cambios en las webs. ¿En qué consisten estos cambios, Juan Pablo?
Bueno, principalmente nosotros yo vengo más del mundo digital. La intención era aportar todo este conocimiento tanto a InfoResidencias como a InfoElder, y sobre todo uno de los cambios en el que estamos trabajando más activamente es tratar de que las dos webs sean lo más amigables posibles con el usuario, que sean fáciles de ver en los dispositivos móviles, que hoy suponen el principal modo de acceder a este tipo de plataformas. Hace algunos años pues eran los ordenadores y no mucha gente, digamos, accedía a estas plataformas a través de los ordenadores, pero ahora con la popularización de estos dispositivos móviles, pues el acceso ha aumentado y son dispositivos que ahora son omnipresentes a la vida de todos. Entonces estamos tratando de que sean pues plataformas amigables, que sean fáciles de acceder por cualquier tipo de usuario.
Eso es muy interesante porque, bueno, hablamos de personas mayores y muchas personas mayores a lo mejor no tienen un ordenador o no tienen acceso a un ordenador. Hacerlo desde el móvil pues es fundamental hoy, pero vamos, no solo para el mundo de las residencias, sino para cualquier otro ámbito, ¿no? Tecnológicamente el móvil se ha convertido en la herramienta fundamental, ¿no?
Así es, o sea, es casi que ya no podemos salir a la calle si no llevamos el móvil en nuestro bolsillo, ¿no? Se ha convertido en una herramienta que nos ayuda en muchos aspectos de nuestra vida diaria. Entonces, en ese sentido, tenemos que enfocarnos para que sea cada vez más fácil de utilizar cualquier tipo de plataforma o página con información, para que de esta manera le llegue de manera eficaz a las personas que consultan estas plataformas.
Y en el mundo de las residencias, todo esto de las nuevas tecnologías es fundamental, sobre todo para lo que es buscar las residencias. ¿Qué sería lo más importante para una empresa, que entiendo que es lo que están haciendo InfoResidencias e InfoElder, que es adaptar todas las nuevas tecnologías al servicio de un buscador, que en definitiva es de lo que se trata, de facilitar ese trabajo a las personas? ¿Qué es lo que hace exactamente una persona encargada de la integración digital de una empresa como InfoResidencias e InfoElder?
Bueno, sobre todo algo que tú mismo has dicho, y es romper con esto que ya no debería ser, que es hablar de las nuevas tecnologías. Estamos hablando de tecnologías que ya llevan casi 20 años con nosotros.
Claro.
Entonces ya han dejado de ser nuevas. Son tecnologías que deberíamos ya asumir como parte de nuestras vidas y por lo tanto se requiere que en las empresas geroasistenciales, como en todo tipo de empresas, haya un responsable o haya alguien que se encargue de esto de manera activa y que involucre a toda la organización para que cada vez más haya una transformación digital dentro de las empresas. Esto, digamos, los que llevamos ya años trabajando, utilizando tecnologías digitales, lo venimos diciendo desde hace tiempo. Es decir, estamos en mora, sobre todo en este sector geroasistencial, de cada vez más integrar las tecnologías digitales a nuestro quehacer diario. Y esto es una labor pues que está involucrando a muchos profesionales ahora mismo, porque vemos las posibilidades que esto ofrece, no solo desde el punto de vista de negocios, sino de cara también a nuestros clientes para facilitar muchas tareas que antes teníamos que hacer manualmente o comunicar muchas cosas que antes las teníamos que hacer de manera muy análoga. Hoy las podemos hacer de manera digital, aprovechando que podemos llegar de manera eficiente a la gente por lo que ya hemos hablado, porque pues tienen dispositivos móviles y podemos comunicarnos con ellos de manera más directa.
Pero es que, Juan Pablo, como bien dices, son nuevas tecnologías que ya habría que dejar de llamarlas nuevas tecnologías porque son tecnologías que llevan con nosotros muchos años, pero sigue siendo una palabra que da un poco de miedo al público al que nos dirigimos. Quiero decir, son personas mayores, la brecha digital existe y muchas veces cuando tú les dices, pues esto, te metes en la web, te miran como diciendo, ¿me estás diciendo que me meta yo en una web? Parte de vuestro trabajo, me refiero a las personas encargadas de esta integración digital de las empresas, en este caso de un buscador, es que sea fácil, ¿no? Es lo más difícil de este trabajo, que sea fácil.
Sí, sí, es difícil y hay que todo el tiempo seguir evaluando las herramientas que vamos creando para saber si efectivamente le están llegando a la gente o no. Es un trabajo además que requiere de mucho diseño. O sea, la gente cree que el trabajo tecnológico es solamente programadores ahí picando código, pero detrás de eso también hay un trabajo de diseño, de pensar cómo la gente busca, de pensar cuáles son las necesidades de las personas y adaptarlas de manera mucho más fácil a las personas, ¿no? Y es un trabajo que hay que seguir haciendo y hay que recordarlo todo el tiempo porque a muchos de estos tecnólogos a veces se nos olvida que al final tenemos que crear productos es para las personas y por eso tenemos que hacerlos amigables, accesibles, fáciles de entender. Sí, sí.
Y para eso, para que eso sea así, tanto en InfoResidencias como en InfoElder, estás tú. Juan Pablo, muchísimas gracias, muy buenas tardes y bueno, pues hablaremos en más ocasiones sobre nuevas tecnologías y todo lo que tiene que ver con el mundo de las personas mayores y las nuevas tecnologías. Juan Pablo, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias a ti, Javier.
L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball de inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància. La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs avui a la consulta, Jordi, he volgut, entre cometes, cedir aquests minuts a en Josep amb una gravació, perquè ha fet una gravació de res, de dos minutets, que em sembla molt bona sobre una consulta que li vam fer un dia en una conferència a una persona en particular que li va preguntar sobre si era millor una residència gran o petita per estar quan ets gran.
Vale, a veure què diu en Josep.
Hace poco me invitaron de un ayuntamiento para dar una conferencia sobre envejecimiento, sobre residencias, y al acabar una persona se me acercó y me dijo, yo tengo una duda. Mi madre necesita una residencia, estamos mirando varias y vemos que hay residencias de diferentes tamaños. Hay residencias pequeñitas que tienen 30 plazas, que te dicen que el trato es muy familiar, hay residencias más grandes que te están diciendo que dan un trato muy profesional, que tienen más horas de profesionales, que tienen un gimnasio grande, que tienen incluso otras salas de actividades, que ofrecen otros servicios más amplios. Y me dijo, oiga, ¿qué es lo mejor, una residencia grande o una residencia pequeña? Y la verdad es que me puso en un compromiso, porque en inforesidencias cada día buscan residencias miles de personas y en residencias ofrecemos datos de 1000 residencias de diferentes tamaños. Yo siempre que me dicen esto hago una reflexión y digo, tú ve a la residencia en la que estás pensando ingresar a tu madre, que no puede decidir por sí misma, y piensa todo el rato que la residencia es para ti dentro de unos años. Resulta que no existe la mejor residencia o la peor residencia en general. Existe la mejor o la peor residencia para cada uno. Entonces, es posible que tú vayas a una residencia que sea muy grande y que digas, pues no sé, no me acabo de encontrar. Y vayas a una pequeña y digas, aquí sí que me encontraría bien. Y puede ser a la inversa, porque depende de cada uno. También hay personas que valorarán muchísimo el hecho de tener un jardín grande o tener un gimnasio con varias máquinas porque piensan que esto les va a ir bien. Hay otras personas que lo que valoran más es que la residencia esté cerca de casa de una hija, de un familiar. Algunos dicen, yo cuando necesito una residencia lo que me gustaría es ir al pueblo donde nací, a una residencia que hay en el pueblo, porque lo que quiero es volver. Entonces, consideremos que hay muchos factores, que el tamaño no siempre va a ser importante y que al final tengamos en cuenta, no existe la mejor residencia, existe la mejor residencia para cada uno de nosotros.
Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Carles, ara aquí a micròfon tancat anaves comentant que volies comentar sobre els hàbits de compra online per la gent gran. Quines creus que tu són les problemàtiques que la gent gran es troba a l'hora de comprar? I quins són els productes que compren més?
Doncs, abans de parlar de problemàtiques, sí que, com comentes, vull parlar d'aquests hàbits de consum, de què és el que més compren, perquè hi ha un estudi fet per Bankinter, que l'he mirat així per sobre, que analitza una mica els hàbits de compra dels sèniors, és a dir, la gent de més de 60 anys, per internet, què és el que més compra i diferencia en general, com a grup, en si, i també diferencia sobre si homes i dones. He de comentar que, per un costat, t'he de dir que el que més veig aquí que estan comprant són viatges i vols, és a dir, viatge com a tal i el trajecte al vol. També compren molt per internet als restaurants, al menjar. També es gasten diners amb cosmètica i drogueria, però ja et dic, la diferència entre el primer i el tercer, és a dir, hem dit que el primer era viatges i vols i el tercer era cosmètica i drogueria. El primer és un 11,8%, el tercer és un 3,8%, per tant, al mig queda restaurants amb un 10,9%. A partir d'aquí, tot ja baixa força. Sigui com sigui, això són els hàbits de consum. Hi ha també moltes diferències, i animo a tothom a entrar a la pàgina web de Silver Economy Consulting, que hi ha aquest estudi que està molt ben detallat a aquestes despeses, i també el que vull dir és aquestes diferències entre homes i dones, que és abismal. I saps quin és... que això t'agradarà molt. La diferència més gran de compra online entre homes i dones de més de 60 anys, quin és l'àmbit en el qual hi ha més diferència de compra un i l'altre?
Doncs no ho sé. M'has agafat en fora de joc, no ho sé.
Moda.
Moda.
Les dones gasten molt més en moda pel Black Friday que és on es versa aquest estudi, que els homes. La diferència
sí, però això ja ho sabia, però inclús presencialment les dones compren més que els homes, però anem en compte, la gent jove, sobretot en cosmètics, els homes s'estan comprant cada cop més. És el gran futur del mercat de la cosmètica. Vendre-li cosmètics als homes. Sí, però això a partir de certa edat encara no estem acostumats.
I exactament, cada cop es venen més cosmètics, això també ho reflexa aquest estudi, molt ben observat, Jordi, i paral·lelament em comentaves al principi, em preguntaves quins són, segons el que hi ha, aquest estudi, segons el meu punt de vista, els problemes. Jo penso que també revela l'estudi que la comunicació que es fa a nivell de xarxes socials no està ben dirigida a la gent de més de 60 anys. És a dir, es fan uns missatges molt adreçats a gent jove i no tan enfocats a gent de més de 60 anys.
Bueno, em sembla que ja hem arribat al final. L'Aix Gran Segrant, gràcies, Carles. Ens veiem la setmana que ve amb noves idees, noves vivències...
I més temes.
I més temes. I en breu ens veurem a on ens escoltarem millor a Eixos de Felicitat.
Si vols estar al dia en salut, t'esperem a Temps de Benestar. Els dissabtes i diumenges d'una a dues del migdia. Recorda, Temps de Benestar. El programa per viure bé i estar bé.
Eixos de Felicitat, a Ràdio Estel.
Ja estem aquí una altra vegada, després d'Eix Gran, Ser Gran, entrem a Eixos de Felicitat. Avui, amb una petita sorpresa als nostres oients, tenim una persona que parlarem molta estona fins que el senyor David ens talli. Bona tarda, Raquel.
Hola, bona tarda, Jordi.
Raquel Calatayud, sòcia de Camon, delegada de Salut de la Generalitat, anava a dir del GenCat, de la Generalitat, i a part va estudiar dues carreres, amb una no en tenia prou, en va estudiar una segona... I, senyors oients, es va comprometre amb mi a fer la tesis doctoral i encara estic pendent. És una noia molt joveneta, però clar, no es pot encantar gaire. Com estem?
Molt bé, Jordi, molt bé. Això ha sigut un cop baix, eh? Això de...
Ja l'he dit, dit a la Raquel, perquè això és el que sempre comentem amb el David, que tots els que estiguin aquí es pensin que estem fent un cafè, de manera relaxada. Bona tarda, senyora Olga.
Bona tarda, Jordi.
Olga de Vega, Community Manager. Estem intentant amb el David que canvi de nom de presentació, perquè aquesta pronunciació jo em passo tot el cap de setmana practicant. Algo més català aniria bé.
Com vols que em presenti, Jordi?
No, cada un es presenta com vol, com pot.
No,
aquí no...
Jo sóc Olga, o sigui...
Vale. Llavors, Olga, comencem amb la secció de llibres i recursos d'internet. L'Olga m'ha comentat abans... que sí. Hi ha un nom d'una persona que, a més, va traspassar fa molt poquet, que jo no sé pronunciar-lo.
Jo tampoc.
És un professor especialista en temes de felicitat, molt conegut i reconegut, perquè jo no el sé pronunciar. Per tant, com diem a casa meva, la patata és teva.
Vale, ho intentaré, vale, Jordi. Per mi és un llibre, el que diria, és un must read, o sigui, és un llibre en temes de creixement personal, per mi bàsic, que és el llibre de Fluir, de Mihaly Csikszentmihalyi, que és un professor de psicologia de la universitat i, a més, líder mundial en investigacions sobre la creativitat, la motivació, la psicologia positiva. I aquest llibre, clar, jo me l'estic tornant a rellegir, perquè me'l vaig llegir fa 4 anys i me'n recordo que una de les coses que em va quedar d'aquest llibre és el concepte que tenia de felicitat, no? És la primera persona que vaig sentir que la felicitat era com un camí individual, com un procés individual, i que no tenia cap recepta. Llavors també em va agradar... Bueno, el llibre es podria parlar hores, no? Perquè és molt, molt, molt... És un, bueno, dins de la psicologia positiva és un dels més importants, jo diria. Però sobretot el fluir... que és aquest estat en el qual estàs en el teu element i aconsegueixes que la teva ment estigui en un estat com de plenitud, no? I ell té una teoria del fluxe, molt elaborada, bueno, el llibre és molt complet, però és el fet de que tu, quan estàs fluint, perquè estàs en el teu element, tens que tenir com alguns elements que s'han de donar, no? Com, per exemple, que sigui un repte, que aquest repte tingui certa complexitat, per així dir-ne, però que aquesta complexitat no estigui per sota de les teves habilitats, que no estigui... o sigui, d'alguna forma és com que estigui al teu nivell, val? També, bueno, el llibre parla de com fluir en tots els àmbits de la vida, no? Però sobretot parla molt del tema de la concentració, de l'atenció plena, de quan o sigui, el fluir és aquest moment en el qual tu no tens noció del temps, l'ego desapareix, tu estàs amb totes les seves facultats, el repte no, ni t'avorreix, t'engresca, t'interessa i pots traslladar-ho a qualsevol àmbit de la teva vida, no? Com per exemple doncs, llegir un llibre, no? Doncs fer un esport. Jo me'n recordo, Jordi, que tu un dia em vas explicar que vas tenir una sensació molt semblant de fluir en una marató que tu vas fer en aquell moment, no?
Olga, perdona, em pots repetir el llibre per si els nostres oients ho poden anar apuntant?
Fluir. Una psicologia de la felicitat.
Vale. Psicologia de la felicitat. Vale, perfecte. Recurs d'internet,
vale. He agafat una web...
Loschakras.com?
Sí.
Ha sigut telepatia.
Per què?
Perquè t'acabo d'agafar la fulla i...
Bueno, he posat més, no? Però... És que, clar, ara quan arribem al Nadal ens trobarem a la família gent que potser pues, li agrada fer ioga, estan en els seus processos de creixement i a vegades et pregunta què són els xakras. Doncs aquesta web, a part de ser molt maca, molt, molt visual, explica tot, vull dir, ho trobes tot sobre els xakras.
Vale, ara, abans de la xerradeta amb la Raquel, gràcies, Olga, una miqueta de publicitat.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Ja tornem a estar aquí. El David, amb el descans, m'ha fotut bronca, perquè, home, si tens telepatia, pues, segueix la telepatia i no diguis que ho has vist amb un tros de paper. Vale? Com estem, Raquel?
Hola, molt bé, estem bé. Estava jo reflexionant sobre el que estaves transmitint, Olga, i
sí,
jo crec que estic en un moment de fluir.
Sí, molt bé.
Llavors, per aquí començarem l'entrevista.
Sí.
O la xerrada, més que entrevista en xerrada.
Venga.
Perquè fer una entrevista a la Raquel, com ja fas bastants anys que ens coneixem, a mi se'm fa força complicat. Què fas per ser feliç?
Pues, mira, vaig pensar en com ser feliç o la transformació que estic vivint en els darrers anys, la vaig pensar al costat de la meva mare mentre estava en el procés de comiat d'ella. Mm. Vaig pensar que el meu projecte de vida sense ella s'acabava. Mm. I just en aquell moment, com jo em dedico, entre altres coses, a reflexionar sobre el projecte de vida de les persones grans que viuen a residències o centres de dia o en qualsevol recurs, doncs vaig pensar, ostres, el que no pots demanar a tothom que tingui un projecte de vida i tu no tenir-lo. Llavors em vaig establir tota una sèrie de reptes personals i també en relació a les persones que m'envolten. I he de dir que estic contenta perquè per buscar la felicitat em vaig establir uns nous reptes sense aquesta nova etapa vital sense la meva mare. I per què estic feliç? Pues jo crec que estic feliç perquè estic posant-los tots aquests reptes que eren 4 o 5 en marxa.
Ens pots dir un?
Sí, un és molt fàcil. Un va començar el dia 30 de juny de l'any 2021, que vaig passar per quiròfana i em vaig fer una cirurgia bariàtrica per tornar a ser jo, com dic. per tornar, que el que jo vull transmetre als demés i el que jo sóc físicament, hi ha una correspondència. Hi va haver un moment en què no hi era, em sobran força, doncs, prop de 40 quilos, i bueno, porto perduts 24.
40 quilos?
Sí.
Anava a dir una expressió per la ràdio, David, no em deixen, llavors no la diré. Déu-n'hi-do.
Sí, i és un canvi de vida, és un canvi de mentalitat, és un canvi de moltes coses, és un canvi de retrobar-me a mi mateixa. També.
No, no, tenim que dir als nostres oients que quan avui he vist la Raquel no és que s'hagi despullat, però sí que s'ha tret a l'abric perquè la pugui veure amb la seva plenitud. I realment, no és que abans no fes goig, però ara fa més goig, David. Vull dir, els quilos, encara no ha arribat al seu procés final, però vull dir, l'esforç que estàs fent és molt important.
És molt important, i a més és veritat que els quilos, això que donen alegria, no és veritat, tot el contrari. M'estic despertant, estic tornant a canviar de vida, i jo crec que als demés també els hi transmet una altra cosa, no? No només és perdre pes, sinó canviar de vida. I després també és veritat que el que faig ara i el que em dedico també em fa feliç, i això és molt important. Fer la vida algo que et faci feliç.
La Raquel, abans de començar, m'ha dit: escolta, em tens que preguntar sobre la meva feina. Ja li preguntarem, tenim temps, tindrem un minut, David, perquè parli sobre la seva feina i anem bé de temps. I llavors, el teu entorn, és a dir, el teu marit i la teva filla, què diuen amb aquesta transformació? Perquè no és la mateixa d'ara que de fa 20 anys. I
no.
A més, recorda que jo conec abans del teu marit. Per tant, quin és l'efecte que ha tingut amb el teu entorn directe, marit i filla?
Sobretot la meva filla està descobrint una mare que no coneixia. I sí que és cert, una anècdota, és que la meva filla, quan li vaig té 12 anys, quan li vaig explicar que m'operava, ella pensava que sortiria de quiròfan i que m'haurien tret coses. O sigui, que sortiria en veure més prima. I el primer que va fer quan em va veure és: mami, no has adelgazado. Digo, no, home, és que això ve ara, no? I, bueno, i ara pues, m'ajuda a provar-me coses, a veure'n diferent. També sortim i em canso menys, puc estar més a prop d'ella, encara que aquesta nova generació et diu que ets una boomer, i l'expressió de que mami és que vas néixer el segle passat, i això fa mal.
I el teu marit, el senyor Manel?
El meu marit és que és molt cínic, i llavors el meu marit el que diu és que si estic pensant en el que em costaran ara les operacions per treure'm les arrugues de la cara, tot això és que se'n quedarà, se'n despenjaran coses. I... De moment, la veritat és que força bé, però...
No, tu problemes de pell encara no
te les veig.
Encara que vaig amb la mascareta, problemes de pell no te les veig.
No. Però bueno, en la seva línia, jo crec que bé, però no és una persona que ho expressi especialment.
Quan eres petita i quan eres jove, quin era el teu somni?
Quin era
aquella
el meu somni?
Raquel amb 21, 22 anys, quin era el seu somni professional?
Pues mira, a mi m'agrada molt una pel·lícula que es diu Armas de Mujer, amb la Melanie Griffith, que deia: tengo una mente para las finanzas y un cuerpo para el pecado. Això no queda molt bé dir-ho aquí a Radio Estel, no sé.
No, però no ens escolta ningú. Potser unes 20.000 persones, però no, tampoc passa res.
De totes maneres, i no m'amago, perquè això també em fa feliç. Jo sóc una persona catòlica i practicant i col·laboro amb la parròquia que tenim aquí al costat.
No, escolta, que et justifiquis. Llavors, no, quin era el teu somni quan eres jove? Aquí ens
doni
llibertat per parlar
obertament. Ja t'ho he dit que una mica aquesta visió, no? Jo em volia dedicar a les finances, tu ho saps, perquè Jordi, podem contar-li aquesta intimitat als oients, no? Que jo vaig començar treballant amb tu, i jo sóc economista i vaig començar treballant com a tresorera. Jo pensava que això dels diners i de manegar calés i moure amunt i avall pues era enriquidor, i en el seu moment pensava que ho era. Però després hi t'he de donar les gràcies, perquè el senyor és qui em va canviar la vida i és una mica el culpable de que jo em dediqui el que em dedico i que em fa feliç, és el senyor Jordi Vilajosana.
Uau. Després de tants anys, ara sóc la teva, l'efecte apalancament he sigut jo.
Pues una mica, perquè, a veure, qui em va introduir en el món de la gent gran i d'atendre les persones vulnerables va ser tu.
Vale. I ara quin és el teu somni? Perquè la Raquel de 22 anys ha desaparegut i ara tenim la Raquel de 49 anys, que la tinc aquí davant. Quin és el teu somni ara?
Pues mira, donar-li continuïtat al que estic fent ara. Això també és el meu somni. Nosaltres, abans has parlat de la consultora. La consultora, el nostre TAC, és ajudar les persones a millorar la qualitat de vida, les persones, sobretot les persones en situació de dependència. Crec que estem fent projectes molt macos, que estem ajudant a transformar les residències que volen comptar amb nosaltres. Per tant, això em fa molt feliç. I ara fa un any, i una mica més, perquè va ser pel Nadal, això que vols de la... Que abans t'he dit, pregunta'm sobre la tasca que fem a que faig concretament des de l'oficina de residències a Barcelona. Fa un any, quan vaig ajudar a programar les vacunacions per salvar les vides de les persones que viuen en residències, amb les vacunes, i ara que tot just acabem de passar la tercera dosis, això també em fa molt de feliç.
Vale, com veus que ja m'està conduint a l'entrevista, a la xerrada... Quina és la teva feina a la Generalitat?
Bueno, jo treballo amb un equip molt gran de persones en tots els sentits. A l'oficina de residències. L'oficina de residències és un ent que s'ha creat a la ciutat de Barcelona per coordinar tot el conjunt d'entitats i d'administracions que es conjuguen aquí a la ciutat, entre la Generalitat, Departament de Salut, Departament de Drets Socials, Ajuntament de Barcelona, Consorci de Serveis Socials, Consorci de Salut, i aquí estem doncs, tot un conjunt de gent que la nostra màxima és treballar per i per les persones grans especialment, però també discapacitat i salut mental. I el que hem fet ha sigut... doncs, reinventar-nos, pràcticament el conjunt de persones que estem allà, els meus companys delegats d'altres zones de Barcelona, per cert, i tot l'equip de tècnics i liderats pel doctor Delfí Colcials, i estem allà treballant per fer que les persones estiguin el millor possible.
Vale, tot això és políticament correcte, em sembla molt bé. Jo, si vols, ara no, perquè entrem en Nadal i estic a parlar de coses maques, David, coses lletges, més val deixar-les pel gener o haver-les parlat abans. Potser valdria la pena un dia parlar-ho amb els dos bandos, residència i...
A la teva disposició.
I Generalitat, perquè crec que serà un aprenentatge per les dues parts.
Totalment.
Perquè aquí tu ja saps que... hi ha molta queixa per part de residència, i no nego la bona voluntat per part de la Generalitat, no la nego, però hi ha molta queixa. I també perquè hi ha una història fosca a les residències, sí. Que va ser quan va començar el confinament. Vosaltres encara no estàveu fent aquesta tasca,
veritat,
però hi ha una història fosca.
Sí.
Però ara crec que és Nadal, estem ja, ja tots estem decorant casa nostra, jo per cert encara no hi fer, però suposo que algun moment ho faré. Llavors... la senyora Raquel té 49 anys. Amb 60 anys, com em veus? A 10 anys. Perquè va ser la mateixa pregunta que et vaig fer quan tenies 22 anys.
Sí.
I ara et faig la mateixa. Amb 60 anys, més un, és 49 més un any, com et veus?
Pues mira, jo espero veure'm... seguint la línia del que estic tractant d'aconseguir, o sigui, que espero veure'm vital, necessito estar activa, soc una persona que m'agrada fer moltes coses. Espero haver pogut publicar ja la meva novel·la, que estic escrivint una novel·la. És una novel·la que no té res a veure amb la meva vida professional, aquesta que deixem per un altre dia, però que sí que parla de com una persona cerca la felicitat durant tota la seva vida i no us faig de spoiler del final, però és curiós com a vegades la felicitat no la trobem o no esperem trobar-la.
I quan la penses publicar?
Pues li queda molt poc. I mira, també va ser gràcies, anem a dir per culpa, però no és per culpa, gràcies al procés de comiat o de transcendir, no? Com dèieu abans, de la meva mare, perquè al treballar tocant al final de la vida necessitava pensar en alguna cosa que fos positiu. I jo em refugia en escriure i per això crec que també li dec amb ella, no? L'acaba la novel·la. I bueno, és molt entretinguda, és una essència de mi. He llegit alguns capítols, alguns amics i em diuen que té molt de mi aquesta novel·la, no? I me fa feliç. I dius, què més voldries fer amb 60 anys? Doncs pues mira, a mi hi ha una cosa que m'agrada molt i és això que tenim davant. A mi m'agraden molt els micròfons i m'agrada molt comunicar. Jo vull dedicar la vida a comunicar, perquè comunicar no només transmets coses, sinó que a vegades amb les mirades, amb els gestos, amb els comentaris de la gent quan estàs comunicant, doncs, es reconforta molt.
Jo m'agradaria comentar als nostres oients, quan la Raquel Calatayud es va casar, ha sigut mira que jo he estat en bodes i he viscut del negoci de les bodes, és l'única boda que ho va fer absolutament al revés. És a dir, la missa, normalment els nuvis miren el Sant Crist. Aquí no, aquí eren els nuvis que miraven el públic i el mossèn que mirava el Sant Crist. I ara per aquí van començar, ostres, m'he equivocat de lloc? I és a la boda, en el banquet, la Raquel, David, li estic explicant al David perquè la Raquel ja ho sap, anava un micròfon i semblava un star system. I llavors va començar a repartir regalos a tothom, però el micròfon no te'l vas treure en tota la boda. Però això no és el pitjor, David. És que 10 anys abans ja ho tenia programat, aquesta boda. I en el despatx ens ho anava explicant a tots els de l'equip com seria la boda. Per tant, quan jo vaig anar a la boda, vaig dir... Ja me la conec, aquesta boda. No l'he tornat a veure cap boda igual.
Per tant, però és tu ho vas passar bé, no?
Ens ho vam passar molt bé.
I et vas emocionar, també.
Sí, perquè tu saps que feia 6 mesos que s'havia mort el meu pare i va ser la primera vegada que vaig plorar després de la mort del meu pare. I vaig passar tota la boda plorant, perquè a més va fer referència amb ell.
Home, això és el que anava a dir, però és que el teu pare és una persona molt important a la meva vida, i tu ho saps.
Sí. Llavors, abans de seguir parlant d'això, perquè si no ens emocionarem, ens queden uns minutets abans d'entrar amb la meditació. Digues un desig pel 2022. Un desig personal teu. Que es pugui compartir, eh? Raquel, ves al tanto, que es pugui compartir.
Pues a mi m'agradaria culminar alguna de les coses que he començat aquest any. Crec que el 2022 haurà de ser un any de culminació. Per mi i pel meu entorn. I espero, i aquí ho deixo, augmentar la família, però no directament a mi. Això
augmentar
és un desig.
La família. Aquí ens deixes en fora de joc.
Sí, sí, sí.
Adoptaràs algun criu?
No, també hi ha germans, no?
Ah, vale. Ara ja entenc per el tema, també, que la teva germana no s'encanti gaire.
No, però és veritat...
Com ens escolti la ràdio, es mata.
No, però també és veritat que la vida es recompensa i és la meva germana ha iniciat un nou camí a la vida i la seva nova família també la sento una mica meva.
Els nostres oients no coneixen a la germana de la Raquel, que quan se senti que estem comentant d'ella a la ràdio, es mata els dos. Es mata la Raquel i es mata a mi. En carinyo, però es mata, David. Llavors, ara, uns moments de publicitat i seguidament començarem la meditació de cada setmana.
Residència Viventia Mollerat, on els teus pares es trobaran com a casa. Una masia amb un ampli jardí i unes vistes privilegiades de Barcelona. 25 places residencials i 10 places en centre de dia. Places concertades i privades. A Mollerat tenim clar que el resident és l'eix essencial de la residència. El nostre compromís i responsabilitat per la seva dignitat, benestar i felicitat és prioritari. Tenim la certificació verda del Departament de Salut de la Generalitat per la nostra gestió en el Covid-19. Truca'ns al 93 213 21 31 o visita'ns a viventiamollerat.com. Som al carrer Portell 11 de Barcelona, al barri Coll Vallcarca.
Vale, ara ja estem a la secció de meditació. El David ens ha canviat la música. Sembla que estem a la Xina. Estem bé, estem tranquils. Estem relaxats. Olga, que has vingut avui, que ens volies proposar una forma de relaxar, meditar, d'estar bé amb nosaltres.
Bueno, jo vaig trobar fa un temps una meditació que em va fer sentir molt i està feta unint l'oració que tots coneixem, que és el Pare Nostre, amb totes les parts energètiques sota els xakras, no? El xakra corona, el xakra del tercer ull, que és al mig de la frent, el de la garganta, el de la gola, perdó, el del cor, el del plexe solar, que és a l'estómac, el de l'abdomen, que és el sagrat, i l'arrel. I era fer tota l'oració concentrant-te, per exemple, respirant, evidentment, i posar l'atenció amb els xakras, no? Per exemple, primer, amb el xakra corona, que és el que ens connecta amb la divinitat, amb Déu, dient, doncs, Pare Nostre, que esteu en el cel, 2 o 3 cops, i respirant, concentrant després l'atenció entre les celles, sigui santificat el vostre nom, per obrir aquest centre energètic, vingui a nosaltres el nostre regne, concentrant l'atenció a la gola. concentrar en el cor i respirant, facis la vostra voluntat així a la terra com en el cel, després a l'estómac, el nostre pa de cada dia, doneu-nos el nostre pa de cada dia.
En la setmana que ve farem la segona part d'aquesta meditació, I ara ens queda molt poquet temps, David, què ens queda? 30 segons, un minut. Recomanarem una altra manera de relaxar-nos, que és, es diu la respiració A, amb H, que és comptant, inhalant, inspirem, comptem fins a 3, aguantem, comptem fins a 4, i exhalem, comptem fins a 5. I això ho anem repetint, repetint i repetint, i aconseguirem aquell punt de relaxació. Ja no dic meditació, sinó relaxació, que són els petits consells que amb aquesta secció intentem donar. I sí que la setmana que ve, amb l'Olga, acabarem de resar el Pare Nostre i com connectem el Pare Nostre amb els nostres chakras. Després d'aquesta espectacular meditació, xerrada amb Raquel, bona tarda, senyora Raquel Calatayud.
Ha sigut un plaer estar aquí, de veritat.
Et tornarem a cridar perquè es presentis el llibre, per aquesta xerrada amb residències, amb delegats de la Generalitat, per fer algun comentari. I bona tarda, Olga, moltes gràcies.
Bona tarda, Jordi, gràcies a vosaltres.
Olga de Vega. Pues, avui hem arribat ja al final d'Eixos de Felicitat. Fins la setmana que ve. Estem al final de Temps de Benestar aquest diumenge. Gràcies, gràcies, gràcies a tots vostès per estar amb nosaltres. Gràcies, David Morral. Que acabin de passar un bon cap de setmana i sobretot, molt bona tarda.